I aquí comença Lletra Ferits, Marina Llompart. Bona tarda, benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Molt bé, beníssim.
Ben arribada a Pollença,
sí. Eh?
Per passar un quant dies aquí i per això nosaltres podem tenir-te als estudis. Sí, estem molt contents.
Molt, eh? I jo també. Jo també.
I tu també de ser per aquí. A més, avui ens fa una il·lusió especial aquest programa perquè parlarem d'obres de la literatura internacional, però amb un projecte literari molt lligat a Pollença, que acaba de presentar-se aquesta mateixa setmana. Tu vas ser a la presentació, així que ara mos ho contaràs.
Sí, és la, bé, un nou segell que ha tret el Gall Editor, que es diu Quid Pro Quo, i vaig sortir tan motivada, tan il·lusionada de la presentació que crec que des de la ràdio, des d'aquest espai, li havien de dedicar el protagonisme que se mereixia, la feina tan ben feta que han fet. I bueno, aquí en xerrarem un poquet.
L'varen presentar en aquest segell el passat dia 21, el van presentar a Barcelona i tu hi vas poder anar, per això mos ho contaràs un poc. Hem de dir, però, que procuraran tenir en Toni Xumet o en Gracià, que seran per aquí, els convidarem per Sant Jordi i ens ho explicaran de manera més extensa, però com que te teníem allà de corresponsal, sí, diríem, aprofitarem aquest programa per xerrar-ne. Així, abans d'entrar en el quatre títols que precisament presentaren aquell dia, Quid Pro Quo, quins objectius te varen explicar, quin tipus d'obres pretenen publicar sota aquest segell?
Sí, jo crec que ho han fet molt bé, perquè és veritat que avui en dia, segons quines línies editorials, que han de ser molt coherents, però a vegades la coherència t'encorseta una mica poder publicar certes coses i coses que noies ja feien, literatura traduïda. Per exemple, una de les coses més importants que recordam d'aquell editor eren les traduccions de Ben Hart, i clar, a vegades en una mateixa línia editorial tenir tantes obres diverses...
Tenen obres molt dispars.
Sí, i han decidit obrir Quid Pro Quo per precisament poder donar via en aquest tipus de literatura traduïda, i van diferent tant narrativa, com són els títols que presentam avui, com assaig ho deixaran per l'any que ve, però també entra en projecte, i crec que una molt bona manera de presentar l'editorial precisament va ser fer-se dins un mar de la Costa Sant Jordi, perquè sobretot en àmbit català això revitalitza molt, i després presentar quatre títols també t'ha permet molt fer-te l'idea de quina serà la línia que seguiran.
De què volen?
Sí, perquè si te'ls van presentant d'un en un, has d'esperar veure aquesta evolució, i en canvi ja ho veurem, però hi ha tant personatges contemporanis, hi ha literatura europea, però també asiàtica, tenen, no sé, crec que pot ser una mescla molt interessant.
Amb autors molt interessants que van sortir entusiasmada.
Sí, sí, molt. I les edicions són precioses, molt cuidades. La veritat és que se nota que hi ha moltíssima feina darrere.
Molta feina i molta il·lusió.
Sí.
I ara, si vols, parlarem d'aquests quatre títols.
Perfecte.
Eh? Anem a pel primer. Alberto Manguel, declarat entusiasta de l'obra de Robert Louis Stevenson, recrea la lluita entre el bé i el mal, que fou la constant obsessió de l'escriptor escocès i un tema recurrent a la seva obra. Ambientada a Samoa, s'intentarà esclarir l'assassinat d'una jove nativa i no hi falten aparicions, com la d'un estrany predicador, tot envoltat d'una aura inquietant i com de somni. L'autor ens ofereix, a través d'una escriptura refinada, la naturalesa decididament pertorbadora dels llunyans mars del sud. Stevenson sota les palmeres, d'Alberto Manguel. Doncs aquest és el primer dels títols, Alberto Manguel.
Sí.
T'agrada tu, a més?
Sí, 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 som una gran admiradora de la seva feina, i ja està bé que hagin tret aquesta obra, perquè Alberto Manguel és més conegut per tota la seva feina no ficció, sobretot per Història de la lectura, i també Biblioteca de Noche, que és un llibre que jo recomano molt. I sempre he estudiat molt aquest tema de biblioteques, lectura, però és això, també és un lector molt entusiasta. I a través de Stevenson, que és un dels seus autors predilectes, ell decideix fer aquesta novel·la jugant una mica amb aquest joc ficcional d'anar estirant d'un fil i què passaria si...
Precisament Stevenson és el protagonista de l'obra, no?
Sí. Sí, ell va... Ell ja fa... Crec que tota la feina la fa a partir de les cartes que va deixar Stevenson, perquè Stevenson va acabar a Samoa, que és on està ambientada l'obra, i crec que és una obra que pot ser molt interessant perquè hi ha una exploració, a part de tota una estètica, tant Xumé la va descriure com de novel·la negra, però també perquè hi ha un crim, i sempre que hi ha un crim és com...
Aquesta nativa, sí, que mos explica la contraportada.
Exacte, que mor i s'ha d'esbrinar què ha passat. Té un rerefons molt filosòfic i jo crec que molt reflexiu sobre la literatura, perquè Stevenson és un personatge molt interessant que durant tota la seva vida va estar obsessionant molt amb aquesta dualitat de l'ésser humà, de qui és bo i dolent a la vegada. No fa falta anar més enllà que mirar l'estrany cas de Dr. Jekyll i Mr. Hyde per veure aquesta... I crec que és un autor que ofereix molt de joc, però també que li has de saber trobar. I crec que Kim Angle ha sabut trobar molt un fil per imaginar com a lector que és i com a escriptor de... M'interessa aquesta figura i m'interessa reflexionar sobre això, i l'han comparat amb una narrativa de viatges, perquè en realitat se podria entendre una mica així, però també això al final se pot entendre com un assaig, un clau de literatura sobre l'obra de Stevenson. I no sé, jo crec que...
Té molt d'ingredients, ja, que la fan atractiva,
sí,
no?
Sí, crec que és molt interessant haver-la duit a un programa català i donar-la a conèixer. Perquè jo crec que d'entre totes les seves obres de, diguéssim, de ficció, és la més important.
Què vos pots contar d'ell, de l'escriptor d'Alberto Mangel?
Bueno, Alberto Mangel, ell va néixer a Buenos Aires, però viu a França i de fet escriu, crec que escriu en anglès originalment. Bueno, és que li han donat totes les condecoracions possibles.
Totes les distincions.
Sí, jo això m'ho he hagut de dur apuntat, perquè és membre de la Unió d'Escriptors Canadencs, del PEN, de la Fundació Guggenheim, ha estat nomenat oficial de l'Ordre de les Arts i les Lletres de França, és doctor honoris causa a moltes universitats i ha tingut molt de prèmits, sobretot en el reconeixement de tota la seva obra.
Per tant, és un escriptor molt reconegut.
Sí, és un bibliòfil. D'això de bibliòfils, que jo crec que avui en dia no en queda molt. Una persona que estima moltíssim un llibre, de fet... Hi ha una anècdota seva molt curiosa quan ell cercava casa a França, que ell no cercava casa de ai, aquí podria viure jo, a veure on hi caben tots els meus llibres i on estaran millor, i va trobar una casa així mig en ruïnes però que tenia com un graner així antic, i va dir no, és que aquí els meus llibres estaran molt bé, i se va comprar la casa només per tenir els llibres allà.
Era la prioritat. Sí, a l'hora de triar la casa, sí, però era la prioritat, era, sí, poden que havia la seva, sí, col·lecció sempre de llibres.
Sempre, i jo recomano molt la
ja
seva
diu,
obra.
Ja diu molt, sí, sobre la seva figura.
Sí.
És així. Una traducció, per tant, si ell escriu en anglès, és una traducció de l'anglès, doncs va fer molta feina també aquesta nova quiproquo amb el tema de les traduccions, per ser que hi ha traductors.
Sí, avui en dia se nota molt, perquè sobretot aquí que se tendeix més a traduir literatura que no a produir-ne d'autors locals, és molt fàcil caure en pagar poc per les coses, i la traductora d'aquesta obra és Dolors Udina, que és la traductora de Virginia Woolf en català, és una d'aquestes traductores de renom que tu saps que haurà fet bé la seva feina. D'aquest nom que te'n pots refiar, tradueixi el que tradueixin.
És una garantia,
sí,
més,
sí,
de la qualitat d'aquesta traducció. Idò. Molt bé, anem a conèixer una altra obra. Més enllà del bell mig del camí de la nostra vida, que pregonava Dante passats els 50, Cocteau emprèn la redacció d'una mena d'autobiografia molt peculiar, on fa un repàs a tots aquells aspectes més destacats de la seva extensa, intensa i multidisciplinària experiència vital. La dificultat de ser, de Jean Cocteau. Aquest en concret és el número 4 de la col·lecció, vull dir que nosaltres anem així seguint un ordre una mica així aleatori, però és el número 4 d'aquesta col·lecció. Diu una autobiografia.
Sí.
Cotó ens parla d'ell.
Sí, i jo crec que és una manera molt bona d'encetar-se dins l'autobiografia sense caure en aquesta pretensió de que tot el que se'ns està explicant ha de ser una memòria exacta de la seva vida. Això és molt més, això és un exercici literari a partir de la pròpia vida. I tots els capítols on ell va explicar la seva vida no són capítols llargs, que és el que podríem associar a una autobiografia convencional. Són d'una pàgina, una pàgina i mitja, amb una escriptura molt amena, però unes idees molt profundes darrere fons. I crec que precisament això, anar explicant no necessàriament cronològic, no necessàriament amb una voluntat de que surti tot, sinó a través de capítols curts anar mostrant idees i reflexions que ha tingut aquesta persona, a més una persona com Cocteau, que va tenir una vida molt emocionant, va poder conèixer molts altres intel·lectuals com ell, com Apollinaire, com Jean Genet, que surten reflectits en aquesta autobiografia i que sempre és un gust poder llegir clar, vides d'aquestes
persones. Ell ens parla de persones que va conèixer, sí, que són persones també de molt de renom.
Sí.
I això sempre ho fa interessant. Qui és Cocteau per la gent que no el conegui?
Bueno, Cocteau és un altre d'aquests personatges que és difícil abarcar-los dins un, perquè va fer poesia, va fer teatre, va fer novel·la, va ser director de cinema i assagista, que és com d'aquesta gent que ho fa tot i tot ho fa bé. I això és un dels intel·lectuals francesos més reconeguts del segle XX, i ell en uns 50 anys, fruit d'una malaltia, el tenia com una malaltia a la pell, i que el du com a aïllar-se un poc, segons quins articles ho relacionen molt amb ell com a director de La Bella i la Bèstia, clàssic, que això s'havia de recluir per aquesta malaltia de pell, i comença a escriure aquesta autobiografia com una espècie d'elegia d'una persona que ja està com amb una certa desil·lusió per les coses, i jo crec que un moment de la desil·lusió és un moment de... N'hi ha molt de potencial literari en les coses que s'escriuen, que tu pots reflexionar sense intentar embellir les coses, i sempre solen sortir.
És un moment reflexiu.
Sí. Sí.
De la seva vida, per tant. I ja ho sabeu, també és un dels títols més triats per qui procura, és La dificultat de ser, i també el recomanam als oients de Ràdio Pollença. I ara sí que pegam un vot espaial,
sí,
i ens n'anam una mica més lluny. A través de les cartes d'un amant, la seva filla i la dona abandonada, adreçades a un home, Josuke, se'ns narra la història d'una relació amorosa abocada a la tragèdia. Choco, que tot llegint el diari de la seva mare, se n'assabenta de la seva infidelitat. Midori, l'esposa, que sempre ho havia sabut però havia guardat silenci. I Saiko, la dona que va trair la seva millor amiga. Novel·la d'una gran càrrega emocional, ens ofereix tres punts de vista del significat de l'amor, de la veritat, de la passió i de la mort, amb una economia de mitjans que s'ha arribat a comparar als Aiko. L'escopeta de caça, de Yasushi Inoue. I aquest és un dels grans escriptors japonesos.
Sí.
Encara que potser nosaltres a la literatura japonesa no ens arriba tant, o ens arriben sí alguns títols, però ens queda una mica més lluny. Aquest és un dels grans.
Sí, i per això dèiem que amb aquests quatre títols ja podem veure una mica la pretensió que tenen de... que sempre se tendeix a tenir una visió molt europeocentrista amb aquestes coses. Jo, en el meu cas, vaig fer 4 anys de literatura i dius, ui... Sí, he fet literatura universal, però quina literatura universal? Perquè només he vist Europa.
Universal, sí, occidental, diríem.
Sí, exacte, totalment. Mm. I per tots els articles que he pogut llegir, ressenyes que s'han fet d'aquesta obra, tenim moltíssima sort de poder-la llegir. Antoni Xumet va dir una cosa que m'ha, no sé, m'ha agradat molt, me la vaig apuntar, perquè bueno, té 70 pàgines o cosa així, no és una novel·la molt llarga, i el lliu és com un haiku sostingut durant 70 pàgines. I aquí, que ja se'l relacionava amb l'haiku, i així com he anat llegint articles, se'l relaciona molt. Clar, un haiku, per qui no ho sàpiga, és una forma de fer lírica japonesa. Són 3 versos, normalment està inspirat en motius de la naturalesa, i això són 3 versos, una composició molt curta, però on cada paraula té una importància capdalt per això, perquè és una composició molt curta. I aquest tipus de novel·les que on se pot entendre com un haiku sostingut, on si li lleves una coma tot cau, una presenta un problema i una satisfacció per qui ho llegeix, que aquest tipus de novel·les
que cada paraula sí. Te diu i està allà on ha d'estar.
Sí,
i...
és preciós perquè ho llegeix un mitjà de comunicació que arribava a transmetre tant intensitat i tantes emocions en tan poca cosa, que era com una fogonada de llum. Clar, presenta el problema de la traducció.
Ja.
I tornem a ser el mateix, que una editorial ja des del seu principi, que hauria de ser sempre així, però per desgràcia no ho és, posiciona i cercar les persones ideals per traduir això, crec que és una responsabilitat i una feina molt guapa. Mm.
Clar, és que en un haiku, no ho és, però se li ha comparat aquesta novel·la, si la traducció no és bona, perd el sentit.
Totalment.
Perd el sentit i l'essència.
Sí. Mm. Sí, jo he triat el traductor Jordi Mas López, i és precisament professor de llengua i literatura japonesa a la Universitat Autònoma de Barcelona, i res, ell deia que va ser una feina bastant...
Un repte segurament per a ell.
Sí, però que després és una cosa que val la pena. Va ser una cosa molt guapa, que la presentació tot se'ls va fer una pregunta als traductors de com vos varen liar per fer això en un projecte tan nou, i... És que al final tots van coincidir de res, els llibres que havien triat i l'editorial que era, sí, els editors que hi ha darrere, que saps que els interessa aquesta feina, i això i ha de sortir una novel·la bona d'aquí, d'un llibre bo i una relació bona amb tots els que el treballen, ha de funcionar per força.
I ens queda encara un llibre més.
Sí.
Anem a per ell, idò. Suïcidi és una intensa exploració dels abismes de l'ànima humana. Amb una escriptura marcadament filosòfica, ens porta pel fràgil equilibri que separa la vida de la mort. Una ruïna és un objecte estètic accidental. L'envelliment és segur, però no ha estat triat. Una ruïna no es construeix, una ruïna no té un manteniment. La ruïna tendeix cap a baix, cap al munt. On més bellesa hi ha, és en el que resta alçat malgrat l'esfondrament. El teu record és aquest dalt i el teu cos aquest baix. Suïcidi, d'Edward Lévé. Edward Lévé, que ens parla del suïcidi.
Sí. Aquesta és una obra, no hi ha spoiler possible, perquè el títol ja t'està informant,
no,
i
no.
La primera pàgina també te lleva totes les poques dubtes que poguessis tenir. Però, tot i el títol, en xerràvem abans, el primer que vàrem fer, quan vàrem veure el llibre i vam llegir un poc les primeres pàgines on ja se t'explica com es du a terme aquest suïcidi, dir, no, però ens va dir, no us preocupeu, això és un llibre... on el suïcidi és aquest inici des Dones Parteix, però és una reflexió sobre la vida, és una reflexió sobre el pensament i que va, és un camí que va això, de la foscor a la llum. Però crec que és una obra molt, molt interessant per aquestes connotacions que acaba tenint amb la vida de l'autor.
Mm. Perquè se va suïcidar,
sí.
Això també en parlàvem abans, sí. Just molt
sí,
poc temps.
Sí, 10 dies després d'entregar el manuscrit en el seu editor, però a més...
Per tant, sabia de què xerrava, sí. Perquè segurament era una idea que li devia donar voltes en el cap
sí.
Des de fa estona.
Sí, a més que és com l'han comparat molt Mishima, perquè Mishima va tenir una coherència molt absoluta entre la seva vida i la seva obra, que per si que la dignitat d'una havia d'anar lligada a l'altra. I aquí en aquest cas és una mica el mateix, perquè ell va escriure un llibre que se deia Autorretrat, on ja explicava el motiu del suïcidi que el duria a escriure aquesta obra, que és que un amic seu s'ha suïcidat quan era petit, perquè precisament la mateixa història que el suïcidi, i això n'havien passat 20 anys, i clar, és com un llibre que té un punt de començament en un punt del passat, i acaba en un punt del futur que és aquest suïcidi que al final acabarà duent a terme ell. I per això crec que és una obra que com a mínim ja t'entren, aquesta anècdota t'entren ganes de llegir, de veure què te pot aportar, què te pot explicar aquesta obra.
És una obra per a que porta llum, eh?
Sí.
Això va voler destacar Antoni Xumet.
Sí, m'ho van voler destacar.
Això me contaves, que havia volgut destacar molt això, precisament que a l'hora de llegir-la ningú se fes darrere
sí.
Pensant que seria una obra fosca, molt
sí.
Així...
I jo davant d'aquesta promesa d'Antoni encara te fan més ganes de llegir-la perquè tu penses, i d'on pot venir aquesta llum? Si al
sí.
Principi és tan fosc i al final serà tan fosc a la vida de l'autor, d'on pot venir aquesta llum? I és una cosa que t'entra moltes ganes de descobrir-ho.
Per qui està traduïda aquesta?
És de per la Marta Marfany, que el dia de la presentació no hi va poder ser, però també és traductora professional i professora de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Pompeu Fabra de Barcelona, i ha traduït molt d'autors francesos contemporanis i també clàssics com Zola. No crec que sigui molt fàcil traduir a Zola. I tornem al mateix, crec que és una garantia de que la feina està ben feta.
Què mos pot contar una mica més d'Eduard Levé?
Sí, Eduard Levé era artista en general, perquè vi que també pintava, també feia fotografies, i tot autodidacta, que dius, quan una persona ha assolit un cert reconeixement, pensar que tot ha estat autodidacta, penses en aquest punt de geni que
aquest tenen talent cert... Sí. Innat.
I, bueno, això, que el suïcidi, tot i la ficció, té aquest punt de contacte amb la seva vida. I la premsa ha dit que és una novel·la inclassificable i això, aquesta vida o mort que se toquen en un moment i que permet aquesta reflexió. Quan estàs en aquest punt tan fi entre una cosa i l'altra, pots reflexionar sobre totes dues. I crec que és una molt bona obra.
Molt bé, i d'una altra que l'apuntam, totes aquestes obres han sortit del fons just abans de Sant Jordi,
sí.
Així que ja començam a donar idees de títols per comprar, regalar, llegir...
Sí, sí que mos queda un meset.
Sí,
en
això
un mes ja hi som.
Ja hi som, quasi. Així que gràcies, Marina, i també
gràcies
enhorabona a qui procura. Procurarem tenir-los també per aquí perquè ens contin aquest projecte editorial en primera persona, però nosaltres ara ja n'hem volgut fer un avançament ja que vares poder assallar a la presentació a Barcelona, i gràcies i també
gràcies.
D'aquí poquet tots tornarem a tenir per aquí.
Sí, moltes gràcies.
Sabies que Iberret ja té mòbil? Consulta les nostres tarifes a iberret.es i crea el teu propi paquet combinant-les al teu gust. Iberret, internet, fixa i mòbil. Truca'ns al 971 53 08 03 o visita'ns al carrer Santo Domingo 31. Iberret, internet sense límits geogràfics.